Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem l'efecte de la segona hora de Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que cada dia es presenten 48 denúncies per violència masclista a Catalunya. A més, els advocats del torn d'ofici registren un 10% més d'assistències per violència masclista i de gènere respecte del que tenien l'any passat. Són dades que hem sabut avui, 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Un dia per recordar que, en cas de patir violència, es pot recórrer al telèfon 900 900 120. És gratuït i no deixa cap rastre. 900 900 120. En situacions urgents, s'ha de trucar directament al 112. Precisament, en 25N, el govern espanyol ha fet públic el nom per rellevar Álvaro García Ortiz a la Fiscalia General de l'Estat. Serà Teresa Peramato, una dona amb àmplia trajectòria en la lluita contra la violència masclista, precisament. I ens hem fixat també en la sentència de la Justícia Europea que deixa clar que els matrimonis homosexuals celebrats en qualsevol punt de la Unió Europea són vàlids a tots els estats membres, reconeguin o no la unió de parelles del mateix sexe. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, ho hem sabut fa pocs minuts. La periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb el president de la Generalitat Valenciana en funcions ara, llavors plenament en actiu, Carlos Mazón, el dia de la dana, va sortir del pàrquing a 7:45 del vespre, pràcticament una hora després de sortir del Ventorro, del restaurant on havien dinat. Així figura en una interlocutòria que acaba de fer pública la jutgessa de Catarroja. Ho ampliem des de València. Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda, sí, una nova resolució de la jutge de Catarroja que concreta que la periodista va tenir el cotxe aparcat durant 5 hores i que va pagar una tarifa de poc més de 15 euros, segons es desprèn de l'extracte bancari aportat a la jutge per la mateixa Vilaplana. Aquesta tarifa situa la sortida del pàrquing de la periodista quan faltaven 13 minuts per les 8 del vespre. Aquesta és una de les dades claus en la investigació de la jutge que intenta esbrinar i acotar on era el president de la Generalitat en funcions, Carlos Mazón, des que surt del Ventorro al voltant de les 7 de la tarda fins que arriba al CECOP i que, segons presidència, va ser a gairebé 8:45 del vespre.
Més qüestions. Han condemnat a 14 mesos de presó un home de 45 anys acusat de maltractar i retenir la seva dona durant 4 mesos a casa seva a Corbera de Llobregat. Els Mossos el van detenir el 14 de novembre pels delictes de violència de gènere i detenció il·legal. Anem ara a Corbera de Llobregat. David Àngela.
14 mesos i 2 dies de presó en una sentència de conformitat que farà que l'home no entri a la presó. Això sí, no es podrà acostar a menys de 1.000 metres de la víctima. Els fets es van desencadenar el 18 de novembre quan es va produir la detenció, però les alarmes es van activar 4 dies abans. Abans, el 14 de novembre, quan la víctima es va posar en contacte amb els serveis socials de l'Ajuntament a través del correu electrònic. La dona demanava informació i assessorament davant un cas de maltractament per part del marit. El contacte es va suspendre i davant del silenci de la víctima, els serveis municipals van advertir els Mossos d'Esquadra. La dona va exposar els fets als agents de la unitat del grup d'atenció a la víctima de la comissaria de Sant Vicenç dels Horts i agents de la policia local de Corbera de Llobregat quan es van presentar al seu domicili.
En plana política, el govern espanyol insisteix que el nou sistema de finançament que presentarà a principis de l'any vinent suposarà més ingressos per totes les comunitats autònomes. La portaveu del govern espanyol, la ministra Pilar Alegría, ha evitat parlar d'ordinalitat, el principi que garanteix que els territoris no perden posicions en el repartiment dels diners, i assegura que es mantindrà la solidaritat entre autonomies.
Va a suponer más recursos para los servicios públicos, que desde luego ninguna comunidad autónoma va a salir perdiendo. De hecho, van a ganar en autonomía. Y, por supuesto, lo que siempre hemos defendido, basado en el componente, lógicamente, de la solidaridad interterritorial.
I un últim apunt. A partir d'aquesta hora s'espera que Hamas i la Jihad Islàmica entreguin el cadàver d'un altre hostatge. Com és habitual, la Creu Roja traslladarà el fèretre a posicions de l'exèrcit d'Israel, que se l'endurà per examinar-lo i confirmar que es tracta un dels 3 hostatges que queden, un tailandès i 2 israelians. Si es confirma la identitat, només en quedaran 2 per localitzar. Es dona la circumstància que les milícies palestines van localitzar el cos ahir en una zona controlada per les forces israelianes, però no el van entregar immediatament, cosa que ha servit el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per acusar-les de no complir l'acord d'alto el foc.
Catalunya migdia. A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària. Per joves d'1 a 100 anys.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Arriba a Altafulla l'Ànima Jove, Festival Internacional de Curtmetratges d'Animació. El cap de setmana del 29 i 30 de novembre, al Casal Cultural La Violeta t'esperen més de 40 curtmetratges i activitats per a totes les edats. Viu el cinema d'animació com mai amb l'Ànima Jove, el festival on l'art pren vida. Entrades i més informació a festivalanimajove.cat.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Pones.
Si el teu germà li talla els cabells a la teva nina, truques a la teva mare. Si algú manipula una foto teva amb IA, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Incide. Govern d'Espanya.
Ui, tens una cosa aquí al front. T'ho trec.
No, no, deixa-m'ho. Que és un viatget a Sevilla que em ve molt de gust.
Doncs escolta, et queda molt bé.
Si tens un viatge entre Sella i Sella, aprofita el Black Friday de Renfe. Viatge des de només 7 euros a Renfe.
Veniu, veniu!
Les excursions d'en Titó.
Que vols anar a jugar, conillet?
Ara, en joc de taula. Juga, aprèn i passa-t'ho bé amb el joc d'en Titó. Troba'l als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara i fins les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
Bona tarda.
La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I la Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu?
Bé, molt bé.
No, el to ha sigut gairebé desbroncar-me com no. El dubte ofent, el dubte ofent que preguntis. No?
Però si és el millor dia de la setmana quan venim nosaltres tres.
Home,
no?
Sense cap mena de dubte. I encara diria més, la millor hora del millor dia de la millor setmana. Clar. Tot, un compendi, tot, escolta'm, ple. I encara ho serà més en els pròxims minuts.
A Bacus és més. Per això no et pots perdre el Black Friday de Bacus. Tenim totes les joguines i manualitats al 25% de descompte. Uau! A Bacus patrocina aquesta espai.
Encara serà més perquè saludem la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Veus, ja no pot millorar més això, escolta'm. No es pot sí, estar més ben acompanyat.
A més estic contenta genuïnament avui i tot.
Molt bé.
Que, escolta,
molt bé. Ho dius com si fos una novetat, vols dir, no?
Sí, ho és, no? Ho és, sí. Bé. Últimament no sé què passa, que estic contenta. Sí, una cosa estranya, no?
No toquis res, no toquis res. No, això vol dir que alguna cosa estàs fent bé, perquè t'està portant coses positives. Molt bé.
Sí, no, estem bé.
I això es nota en les teves dèries o no? Què ens vols proposar a veure?
Bueno, home, no ho sé. És que el món està molt malament, encara que jo estigui contenta, eh?
Per tant, vols dir que les dèries continuaran no molt optimistes. A veure.
Bé, avui us vull parlar d'aquest cas que ha sacsejat Itàlia, de tres nens que han sigut separats dels seus pares per no estar escolaritzats. I, segons diu la sentència, per no tenir els serveis higiènics bàsics, que això, diguéssim, ho podríem... crec que és una mica més controvertible, eh? Vivien en una casa mig del bosc, amb calefacció, el que passa que no tenien aigua corrent, sí que tenia aigua potable, perquè tenen un pou, i els pares, doncs, afirmen que ells aposten per una vida més sostenible, no? Diguéssim, van instal·lar panells solars, tenen aigua de pou... no tenen tecnologia, els eduquen ells a casa, tot i que també tenien un professor que anava a casa doncs, per reforçar doncs, certes matèries. Els nens tenen, són 3 i tenen 2 de 6 anys i un de 8, i bueno, han hagut de justificar coses, per exemple, doncs, perquè no tenen televisió i mòbil, no? Com si això és una cosa que s'hagués de justificar, que m'ha semblat absolutament monstruosa. El tema aquest del homeschooling, de l'educació a casa, és una pràctica que a casa, en aquest país és una mica... està en un buit legal, no? Diguéssim, hi ha com una inseguretat, hi ha entre 2.000 i 4.000 famílies a Espanya que practiquen el homeschooling, però no saps mai si et vindran a perseguir o no et vindran a perseguir, perquè no és una cosa que estigui regulada i que, de fet, s'està evitant regular des de fa anys, tot i que les famílies demanen una regulació per no tenir aquesta inseguretat, no? Que, en el fons, és això que ha passat a Itàlia, no? Que ve algú i et pot treure els nens, no? Hi ha països com els Estats Units, que està molt regulat, i, de fet, s'estima que hi ha, com ara no me'n recordo, no sé si era un 5% dels alumnes que fan educació a casa, i, per tant, jo crec que si tant ens preocupa el benestar dels nens, perquè és evident que l'educació és un dret i, per tant, no, s'ha de garantir l'accés a l'educació, doncs, bueno, es poden establir mecanismes perquè no hi hagi una família que no enviï els nens a escola i simplement els tingui abandonats, no? Però considerar que l'educació a l'escola sempre és millor, potser no és així. Per tant, jo crec que s'hauria de regular. És un model que, quan en parla, sempre genera molt de debat, perquè és evident que té alguns inconvenients, però jo crec que també té molts avantatges i que és exactament igual que el que passa amb l'educació estàndard a l'escola, que també té molts avantatges i molts inconvenients, no? I no crec que hàgim de treballar en contra de l'educació a casa. Mm-hmm. I això és el tema que volia portar avui.
A veure... Ui, la Neus té moltes ganes, eh?
No, només
mirar i ha fet ja no. Vist un cap que s'aixecava com l'hem dit jo.
No, què va. Ara hauria de dir allò, que, però llavors sí que ja em fas fora, de no tinc opinió, però no és veritat. Però no la tinc molt clara. És a dir, m'ho he llegit, el cas aquest, vaig veure que estàvem batejats com la família del bosc, i crec que una cosa és la vida sostenible, i això a mi em sembla fins i tot bé, i jo també tots coneixem segurament famílies que no tenen televisió o que els seus fills no han vist la televisió fins que ja eren bastant grans. El debat del telèfon no el tornarem a fer aquí, però em sembla bé. Però alhora jo crec que els infants necessiten també socialitzar i no només amb adults. I això vol dir que han de tenir contacte amb altres infants, que han de poder jugar amb altres nens i nenes que no siguin només els teus germans, i a més, quan més diversos i segurament més diferents puguin ser, doncs millor per tots, no? Jo vinc del món rural i, per tant, igual que la gent que doncs, viu en masies i està allunyada d'una escola i probablement és, a vegades és més complicat. Hi ha una sèrie, quan ho he llegit he recordat una sèrie de, crec que la fan al 33 i potser sóc l'única fan d'aquesta sèrie, però està a la plataforma i la recomano, que és gent que viu en zones rares del món. No me'n recordo el títol, eh? I me'n recordo un cas d'una família amb dos nens que vivien a dalt de tot d'una muntanya, amb una vida molt semblant a aquesta família italiana, però ells els portaven a l'escola cada dia. Per tant, a mi no em sembla tant problema, sincerament, si el bany està dins o no de la casa, que és un dels debats que he vist que tenen allà a Itàlia, no? O fins i tot si és veritat que estan fent obres a la casa i, per tant, no està tan acondicionada com podrien voler, però l'estan acondicionant, sinó el fet de que puguis estar furtant amb aquests nens per la teva condició, per la vida que vols portar tu, una certa relació amb altres nens i una certa relació amb el món que tu decideixes que no tenen perquè tu vols viure així.
Jo aquí he de deixar un petit apunt. Aquesta cosa del socialitzar, jo tinc uns amics que tenen 5 fills i fan homeschooling, val? Això de socialitzar és una mena de dèria que tenim primer, perquè aquests nens, encara que no vagin a escola, socialitzen, vull dir, aquests pares mateix expliquen que baixen al poble i que els nens juguen a la plaça i juguen amb altres nens, no? Hi ha moltes famílies que fan homeschooling, que es troben els caps de setmana amb altres famílies que fan homeschooling, que fan extraescolars, en el sentit de, no? Extraescolars en el sentit de fer coses, de fer doncs, judo, de fer costura, de fer coses fora de l'àmbit familiar, per tant, no és que aquests nens estiguin allà aïllats i no parlin amb ningú, que és una idea que jo crec que és falsa. I l'altra és, per què aquests pares, no? Dius, no, és que clar, tu estàs obligant els teus fills a viure com tu vols, sí, però és que quan tu portes els teus fills a l'escola, també estàs obligant els fills a viure com tu vols. Per tant, és inevitable que la teva manera de veure la vida afecti els teus fills.
Sí,
no?
Però, sí. Però tu, ja m'imagino que no estan allà tancats un mes sense veure a ningú o només veien els seus pares, però en un dia que no vagin al poble, doncs veuran només els seus pares, no? I si són dos dies o tres dies, o si només van al cap de setmana a la plaça, durant totes aquelles hores de tots aquells dies, doncs sí que no hauran estat en contacte amb més nens i nenes. I a mi, jo això és una pregunta que em faig. A mi m'hagués agradat de petita que em fessin això? Jo crec que no. I venia d'un món rural i, per tant, probablement era més fàcil que veiés a menys gent. I crec que en el cas dels que són pares, doncs a mi m'agrada que el meu fill pugui tenir els seus amics i que, a més, amb els anys, doncs pugui tenir la seva pròpia xarxa amb els que queden, amb els que surten, i això es fa bàsicament a l'escola. També amb el casal, també, però bàsicament és a l'escola on tu fas els teus amics quan ets petit.
Sí, hi ha una altra qüestió també, jo crec que és que a vegades el cas concret evidentment s'ha de tenir en compte, però també a vegades el cas concret confon una mica si anem a una regulació que necessàriament ha de ser general. Llavors hi ha una qüestió de fons, més enllà de si ens sembla bé que no tinguessin televisió, no tinguessin mòbil, i això ens sembla que no pot ser atacat, perquè més aviat segurament hauria de ser fins i tot lloat, però hi ha una qüestió que és que els menors, els nens i les nenes, són persones més vulnerables, evidentment, que els adults, i per això la regulació, la prioritat és garantir els seus drets. Per tant, no és tant aquest cas concret, sinó garantir que qualsevol nen o nena rep una educació suficient, no? I de qualitat, que es pot fer a casa, doncs segurament es pot, però com garantim que qualsevol educació que es fa a una casa és de qualitat suficient o efectivament inclús s'està donant? I en segon lloc, la qüestió de la socialització, jo crec que igual inclús més complicada, perquè no és ja només aprendre un coneixement, sinó anar-te formant, evidentment, com a persona adulta que passa necessàriament per entendre la complexitat del món, la diversitat, i això segurament requereix tenir més contacte. No sé tampoc a partir de quina edat, però segurament té sentit una mica que, sobretot, prioritzem que en qualsevol cas aquesta educació, aquesta socialització és suficient, i jo crec que difícilment això es pot fer quan recau només en l'àmbit privat.
Bé, jo m'he estat mirant el cas de la família italiana en qüestió i és evident, pel que es pot llegir a la premsa, no?, que tenen una, o sembla que tinguin una visió del món molt concreta, no? El punt que la premsa també acaba dient que van acabar a l'hospital perquè havien menjat bolets verinosos. Vull dir que, no?
Aquí també passa a vegades.
A vegades això també passa aquí. Però vaja, en tot cas, em sembla que pel perfil que es descrivia, doncs és una manera molt concreta de veure el món. Jo crec que tot això és molt respectable, però que hi ha una frontera molt clara, que són els drets dels infants. És a dir, cada pare que faci el que vulgui amb els seus fills, però mentre no es vulnerin els drets d'aquests infants i no es posin en perill els drets d'aquests infants. Per mi aquesta és la frontera claríssima, no? Llavors, en la via per educar d'una manera o d'una altra, jo no tinc fills, per tant, és com gratuït parlar d'això, però diguem-ne pel que sé, conec, veig, penso, etc, etc, crec que la feina de l'educació és molt difícil, però en l'educació sempre he pensat que està molt bé que la gent pugui tenir visions diverses del que passa al món. I que aquesta personeta que està creixent i que estem educant, doncs pugui descobrir, explorar, triar, decidir i tenir la seva pròpia ideologia, que no necessàriament ha de ser la dels seus pares. I, per tant, em sembla que aquí, diguem-ne, el homeschooling està molt bé, però no sé si queda una mica reduïdet. Encara més quan no està regulat, si parlem del nostre país, no? És a dir, crec que segurament per molta gent pot ser una bona tria, però aleshores jo apostaria per la regulació i perquè aquests nanos no quedin fora de tot el sistema, perquè al final, de moment, la majoria de gent passa per l'àmbit escolar i, per tant, per un sistema escolar que podríem parlar un altre dia, serà més bo, més dolent, li podem fer moltes crítiques, etcètera, etcètera, però estàs marcant molt el camí del teu fill, no?, fent-ho d'aquesta manera. Anar a la plaça és socialitzar suficient? També és una opinió de cadascú. Jo crec que no. Jo crec que els nens necessiten moltes d'altres activitats per socialitzar, per aprendre a conviure amb la gent, per saber què vol dir, no?, pactar, negociar, conviure, etc, etc, etc. Per tant, bueno, són temes difícils, eh? I per tant, per això aposto per una regulació i per tant, per això crec que hi ha una frontera molt clara que són els drets dels infants, que per això estan regulats internacionalment.
Jo el penso sense conèixer en profunditat aquest cas d'aquesta família italiana, que és el que ens ha portat el tema a l'actualitat, eh? Però quan intentes jutjar per un cas que arriba als mitjans, i que normalment quan arriben als mitjans és perquè són casos molt extrems, acabes jutjant per un cas extrem unes altres casuístiques que són molt més generals i no tan extremes. És a dir, segur que aquesta família, a banda d'educar els seus fills a casa i no portar-los a l'escola i no tenir televisió, segur que va fer altres coses que van provocar que al final les autoritats italianes haguessin de prendre mesures, diguem-ne. Però això no vol dir que educar els teus fills a casa sigui dolent o que no tinguis televisió a casa sigui dolent, probablement sigui bo. Però vull dir que jutjar les maneres no tradicionals d'educar o de fer créixer els teus fills per un cas extrem, que segurament no només és una cosa alternativa, sinó molt portada a l'extrem, que acaba posant efectivament en risc doncs, els drets dels nens, és un punt injust, perquè la majoria de la gent que opta per mesures no tradicionals no arriba a aquests extrems. I, però, per tant, no els posa en perill els drets dels nens.
Jo no he volgut posar en dubte.
No vull dir aquí, vull dir en general, que quan tu veus aquest cas, llavors dius, òndia, és que educar els fills a casa és un desastre.
Segur
home, no.
Que si algú educa els seus fills a casa és perquè pensa que és el millor que pot fer. Segur.
Però tothom intenta fer-ho el millor que sap.
Sí.
Però
això no vol dir que sigui el millor.
Ni l'un ni l'altre.
Però en tot cas és veritat que la tria de les persones que eduquen els seus fills a casa, segur que per ells deu ser el millor que poden fer. Jo intento pensar una mica en el post d'aquests nanos, no? I en el seu camí, diguem-ne, després, en la societat, amb la recerca de fe, amb tot el que ve després, no? És a dir, una cosa és la primària, l'altra és la secundària, l'altra és la universitat, l'altra... I, per tant, per això apostava per la regulació, perquè al final, si està regulat d'alguna manera i aquests nens, si algun dia ho decideixen, poden incorporar-se al sistema, doncs tindrà la solució. Però i si després en aquest nano... No sé com ho fan els teus amics, Carlota?
Sí,
igual
mira,
ja ho tenen
jo,
molt
si
estudiat.
Voleu, explico. Tenen 5 fills i el gran va arribar un moment que va dir, doncs, vull entrar al sistema escolar. I li van dir, doncs, si tu vols entrar al sistema escolar, i entres, i va entrar-hi a quart d'ESO. Va entrar sense cap problema acadèmic, perquè, diguéssim, l'educació que rebia a casa era suficient, en el sentit de que, no, és que resulta que no ha après res amb el homeschooling, que és un dels prejudicis, com li pots ensenyar? Doncs bé, acadèmicament no va tenir cap problema, i a més, diguéssim, jo que he vist, clar, jo només conec aquesta família, vull dir que no conec tots els casos de homeschooling, però us juro que són uns nens que són persones, que són molt més persones que la majoria de nens que conec que van a l'escola, perquè s'han educat amb uns altres valors, no?, personals, podríem dir, i són nens que tu parles amb ells i, hòstia, et dona gust perquè no ho sé, tens la sensació que parles amb persones normals, amb pensaments que no estan infantilitzats, que tenen un sentit de la responsabilitat, saps? Vull dir que tenim molts, jo crec que tenim molts prejudicis amb això, i jo crec que si tenim prejudicis amb això, també n'hauríem de tenir el nostre sistema, que és bastant defectuós.
Jo crec que el sistema és més que millorable i els que tenim fills ho sabem. El sistema inclou escoles com les de l'Opus encara, no? Tot i que ara se'ls hi han tret el concert i això també és el sistema, no? El fet de que estiguin escolaritzats...
El sistema inclou aules massificades...
Sí, de segregació...
El sistema del homeschooling també és millorable.
Per això et deia que quan parlem del sistema, perquè la gent ens entengui, és tot això, i aquestes queixes dels professors, és a dir, inclou tot això. I, per tant, pot ser que fins i tot a nivell acadèmic estiguin més preparats nens que hagin estudiat a casa seva amb ajut exterior o no als pares, i, per tant, això... crec que, no sé si hi ha algun estudi que ho demostri, però probablement doncs, no deu ser una excepció aquests nens que comenta la Carlota. Ara bé, a mi, des del punt de vista fins i tot de mare, a mi el que em preocuparia és... criar-los en una bombolla. És a dir, a mi m'agradaria que els fills, que tindran una vida probablement molt menys plàcida del que nosaltres voldríem molt sovint, doncs estiguin preparats doncs això per passar-ho bé i passar-ho malament a l'escola i a vegades estar enfadats i a vegades estar contents i tot això... doncs crec que quan més en contacte estiguis amb el món real... doncs més fàcil serà, però ja et dic, és a dir, és una opinió d'algú que, en fi, que només és mare, no? Mm. I que l'ha educat i que educa els meus fills d'escola normal, no? Mm.
Falten 5 minuts per arribar a 2:15. Carlota Gurt, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Fem una publicitat i de seguida entrem en el tema del dia. Avui és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. N'hem parlat abastament a Catalunya Ràdio, en seguirem parlant durant tota la jornada i durant la resta de dies, perquè l'important en aquesta problemàtica és no només parlar-ne el Dia Internacional, sinó durant tots els dies. Però avui, especialment, hi posarem la lupa.
Catalunya migdia.
Gran dios per tot de Lamine Yamal, que no ha estat suficient per aconseguir la victòria al camp del Bruges.
Tot és possible un dia de partir.
El Barça, que es veurà obligat a anar al camp del Chelsea, la necessitat de guanyar el partit.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Chelsea-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilitea a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Dèiem, avui és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones i la veritat és que, lluny d'erradicar aquesta violència masclista, un any més hem de parlar dels milers de denúncies. Sense anar més lluny, segons dades dels Mossos d'Esquadra, cada dia es presenten 48 denúncies per violència masclista a tot el país, de mitjana. Fa 4 anys aquestes xifres no paren de pujar, tot i que aquest any s'han estabilitzat. Ara bé, des de principis d'any i fins ara s'han presentat gairebé 14.500 denúncies en l'àmbit de la violència masclista. Saludem la Marina Roig, és advocada penalista i membre de la Comissió de Dones Advocades del Col·legi d'Advocats. Marina, bona tarda.
Bona tarda.
Què passa que no aconseguim controlar i rebaixar aquestes xifres, aquests delictes? Perquè cada any estan en màxims.
Jo, bueno, pot ser, no?, multifactorial, no?, les raons, però jo crec que hi ha una part del problema que rau en què estem vivint, no?, una època com de regressió, no? Hi va haver una època en què la lluita contra la violència masclista era una cosa que tots els partits polítics, doncs, ho tenien molt clar i era una qüestió d'estat. I sembla que darrerament, doncs, hi ha tota una corrent, no?, que una mica negacionista de la violència masclista, i potser això fa que hi pugui haver, no?, es puguin mantenir unes xifres que sembla mentida que a data d'avui, doncs, puguin seguir augmentant any darrere any.
En una jornada com aquesta, en aquests dies internacionals, hi ha una mica el risc de posar tantes dades sobre la taula, tantes estadístiques, tantes percentatges, que acabem perdent una mica allò, la perspectiva. Però ahir especialment eren esfereïdores les dades que va donar l'Hospital Clínic de Barcelona. És el centre de referència a Catalunya per atendre les agressions sexuals. I ens deien que, de mitjana, en el que fa que ha començat aquest 2025, en aquests 10 mesos, fins a l'octubre, van atendre 665 víctimes. És una mitjana de 2 víctimes cada dia. Clar, això diu molt poc de com a societat. És a dir, no ens podem permetre aquestes xifres i que no ens afectin, que ens rellisquin.
Doncs crec que no ens ho podem permetre. Hi ha una lectura no del tot negativa d'aquestes xifres, tot i que, evidentment, la lectura ha de ser negativa, però la part que no ho és que jo crec que hi ha una part de dones que abans no s'atrevien a denunciar per X motius, per por, per vergonya, per no poder, no voler afrontar, no, un procediment, i que cada vegada, no, amb la llei del només sí és sí, amb el Me Too, amb moviments d'aquest tipus, doncs amb això s'ha incentivat que hi hagi més denúncies. Per tant, diguem que molts dels casos que abans quedaven en una zona gris afloren. Això és bo en el sentit de que es denuncia i les dones perden la por i perden la vergonya. És dolent perquè, evidentment, mostren la magnitud del problema, que és una magnitud molt gran per una societat en la que estem, se suposa que civilitzada i democràtica i amb una sèrie de valors que haurien de tenir.
És veritat que creix el nombre de denúncies, de dones que fan el pas de denunciar, i això és benvingut, però de l'altra també és veritat, ens diuen que han augmentat les agressions en penetració i ha augmentat la violència dels agressors. Això també és preocupant, sembla que hi ha com una pujada amb això.
Això és el més preocupant de totes aquestes xifres, perquè, evidentment, que pugin les agressions amb violència, no? El nombre d'agressions amb violència, les agressions amb violència, no hi havia una xifra tan gris, no? Abans, i per tant això, sincerament, és molt preocupant. És la dada que a mi més em preocupa de totes aquestes xifres que estan sortint i que jo crec que no necessitem, diguem que les dones han assumit, no?, molts dels postulats de tots aquests moviments feministes, necessitem que els homes i els nois, no?, els joves, assumeixin també tots aquests postulats, no?, i siguin conscients de lo que és el consentiment i de lo que no és el consentiment i del que es pot fer i no es pot fer, no?, amb el cos d'una dona.
El Codi Penal i els delictes s'han d'anar adaptant a les noves realitats. Per exemple, últimament hem afegit un altre delicte contra les dones, que són els delictes vinculats a la revelació de secrets. Vol dir que majoritàriament els homes difonen imatges de les dones sense el seu consentiment per revenja o amb l'objectiu de fer mal. Aquella parella que trenca, i si l'home té alguna imatge íntima de la seva dona, doncs, com a venjança per fer-li mal, doncs la penja a les xarxes o la fa córrer entre els grups d'amics sense el consentiment de la dona. Clar, cada vegada són més els fronts oberts, diguem-ne, cada vegada hi ha la sensació que les dones estan més indefenses.
Bé, hem afegit, no, una part de violència digital que abans no teníem, no? Això formaria part d'una violència digital, sigui sexual, sigui contra la intimitat, no? Que abans aquests mitjans no existien i, per tant, això doncs, era més difícil. Avui dia, no, amb l'ús de xarxes socials, ho dic en general, des del WhatsApp fins a qualsevol altra xarxa social, doncs, evidentment, s'incrementa exponencialment la possibilitat de cometre delictes i, sobretot, jo crec que el jovent, no? El jovent és el que més utilitza aquest tipus de xarxes i potser és la part que menys està conscienciada, no?, de lo que és la intimitat i lo que és la privacitat. Per tant, crec que hi ha d'haver un treball a nivell educatiu important, no?, de com s'utilitzen les xarxes socials, no?, de com hem de respectar l'altre quan fem ús d'aquestes xarxes socials. Això és un repte. Aquest delicte es va implementar l'any 2015 i avui dia, no?, els temes de pornovenganza, que diem, no?, pornovenjança, estan a l'ordre del dia, malauradament.
I això dels joves, que continua sent preocupant, hem de continuar fent campanyes, continuen mentalitzant els joves, perquè cada vegada hi ha més joves i cada vegada gent més jove que fa aquests delictes, a vegades sense coneixement o a vegades amb tot el coneixement del món.
Bé, jo crec que coneixement sí que en tenen, de coneixement. Una altra cosa és que puguin tenir una sensació d'impunitat, perquè també les xarxes et donen, no?, una sensació d'impunitat. Tu no estàs cara a cara amb la víctima, no?, i per tant és més fàcil, entre cometes, cometre un delicte, perquè no t'estàs afrontant en aquella situació en persona que et faria potser que et tallessis, no?, que no fessis aquella actuació. És molt més fàcil, és molt més immediat, i per tant molt més perillós en el sentit del número 1, no?, de l'increment de casos en què hi ha.
Com a última pregunta, no hi ha casualitats a la vida, i avui el govern espanyol ha aprofitat que és aquest dia internacional per anunciar que Teresa Peramato és la proposta que tenen per ser fiscal general de l'Estat. Teresa Peramato és una fiscal amb una àmplia trajectòria precisament en la lluita contra la violència masclista. Se la considera una de les grans impulsores de l'especialització judicial en matèria de violència masclista. Em fas una lectura d'això?
Jo faig una lectura molt positiva, perquè és una, primer, perquè és el nomenament d'una dona i, per tant, visibilitzar que una dona arriba, no?, amb el cim d'una carrera professional amb un càrrec d'aquesta responsabilitat, per mi és important, però a més visibilitza, no?, que la violència de gènere és una qüestió d'estat. I, per tant, posar com a fiscal general de l'Estat amb una persona que s'ha destacat especialment en la lluita contra la violència masclista, dona un missatge, no?, de cultura d'estat, no?, de lluita contra la violència masclista, que per mi doncs, és molt important, sobretot, insisteixo, no?, en aquestes èpoques difícils que estem vivint de discursos negacionistes de la violència masclista.
Marina Roig, advocada penalista, membre de la Comissió de Dones Advocades del Col·legi d'Advocats, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Neus, Mònica, Júlia, clar, un dia com avui, en què donem tantes dades, donem tantes estadístiques, els fils per estirar són moltíssims, perquè realment les xifres no baixen i no són gens tranquil·litzadores, més aviat al contrari, són per posar els pèls de punta.
N'hi ha una, a més, que es manté força estable, malauradament, no? Avui escoltava una sergent dels Mossos que ho explicava, que entre un 70 i un 80% no es denuncien. És a dir, és veritat que cada cop es denuncia més, però tot i així, la gran majoria no s'acaben denunciant. I després, l'estudi aquest que comentaves del Clínic, no recordo el nom del doctor que el va presentar, i per tant demano disculpes, però sí, hi ha un moment que quan ho explica, diu anem malament, anem cada cop pitjor, i a més diu algo així com estem segurament davant d'un problema ja de salut pública. Em va semblar molt bèstia perquè algú que cada any presenta aquestes dades i les analitza digui que estem anant a pitjor perquè...
Josep Maria Campistó, director de l'Hospital Clínic.
Perdó.
Hem de buscar-los.
Vale, gràcies, és que no recordava. Perquè a més una de les coses que van explicar és que les agressions són més bèsties. O sigui, que espanta. I després, certament...
I que hi ha més agressions grupals.
Sí, i a més, en un context on el que ara sembla que estigui, perdó per l'expressió, però de moda, és dir que el que hi ha denúncies falses, que hi ha més denúncies falses de les que es reconeix des de les institucions oficials, com per exemple el Consell General del Poder Judicial. Per tant, no només és que estiguin avançant els discursos més masclistes i més contraris al feminisme, sinó que fins i tot ja directament s'està adoptant de moltes víctimes, i la veritat és que espanta una mica veure-ho i escoltar-ho.
Sí, efectivament, vaja, les dades són esfereïdores, no? A més, és cert que hi ha es percep un cert retrocés general amb aquestes dades que espanten, però que també quan mirem el feminisme més en general i les polítiques d'igualtat entre homes i dones, ostres, diversos indicadors sembla que ens parlin d'un retrocés, com de si una mica els discursos antifeministes recents hagin quallat molt més enllà del suport que pugui tenir electoralment partits d'extrema dreta, doncs que descaradament fan un discurs en contra d'aquestes polítiques. Per exemple, últimament s'ha estat parlant molt del dret a l'avortament. Ho hem de dir, el dret a l'avortament a Espanya no està garantit, segons el que diu la llei. Hi ha un munt de dones que han de desplaçar-se més enllà de la seva província, inclús de la seva comunitat autònoma, per exercir un dret que la llei reconeix des de fa 15 anys. Això realment és un escàndol. Fa un any van canviar la llei orgànica, no, del règim electoral per posar llistes cremallera, una notícia que no sé si qui la veu comentar, però ha passat sense pena ni glòria. Ostres, s'han fet llistes cremallera, l'obligació de que sigui home-dona, perquè tants anys després de la llei de paritat seguíem amb només un 35% de càrrecs electes dones. És a dir, les xifres de violència masclista segurament són ja un problema de salut pública contra el que cal actuar amb molta més contundència, segurament des de l'educació i des de la idea de que el consentiment és central, des de la primera educació sexual, no? Que no és només fer servir preservatiu o les malalties de transmissió sexual, sinó com vivim i com convivim amb la vida sexual, però és que a més és preocupant el retrocés general, jo diria, en qüestions de feminisme.
Jo crec que ens havíem volgut creure que a nivell social estàvem avançant molt en matèria de feminisme, i la realitat és que no ha passat, no? Almenys les xifres així ho indiquen. És a dir, sí, ens hem omplert la boca de parlar-ne, i segurament això ha facilitat que més dones denunciïn, etcètera, etcètera, però en la vida diària es continuen donant moltíssimes situacions en les quals realment la paritat no existeix, no? Es va fer la llei de la paritat i a la següent legislatura al Congrés dels Diputats hi havia més homes que... No? Havien augmentat els homes. I el percentatge de dones no, malgrat la llei de paritat, no havia augmentat. Per tant, crec que ens hem cregut que avançàvem i realment no ho estem fent. A mi em preocupa especialment el tema dels joves, perquè el 21% aquest de, no, de l'augment de delictes vinculats a les xarxes i a la revelació de la vida íntima de les persones, no? Això que la Marina en deia, porno-venjança, si mirem estudis, tal, afecta molt els joves, no? I que el tipus de relació que tenen els joves sigui per la via de si tu em deixes jo
envio les fotos que tu em puguis haver ensenyat, doncs evidentment és evident que hi ha molta feina a fer, no? Més enllà de les denúncies, jo crec que s'ha de continuar dient que en la situació del dia a dia les dones continuem patint micromasclismes que no denunciem, que no expliquem, que no es fan públics i que estan, no? Doncs perquè segurament estan com... No? Vivim en una societat heteropatriarcal que, diguem-ne, té molt inoculats certes qüestions i que encara no surten a la llum, no? I per tant, 25 de novembre queda molta feina per fer, però 26 de novembre també continuarà quedant molta, no?
Sí, amb això que dèieu, jo crec que, malgrat que segur que en el sector públic queda molt per fer, és on més s'ha avançat. És a dir... Per exemple, en els consells d'administració crec que la llei diu que no hi ha d'haver menys d'un 40% de dones, i si tu fas un repàs als consells d'administració, ja et dic jo que n'hi ha molts que no és així. A part de que en els càrrecs directius, doncs fins i tot, no sé, en els mitjans de comunicació, que és el sector que jo conec més, som encara molt excepcionals. És a dir, les nostres redaccions estan plenes de dones, però a mesura que vas pujant en l'escalafó, doncs cada cop en som menys. I després, bé, jo fa... La setmana passada vaig estar en un dinar d'una entitat que era privada i érem com 15 persones i érem 3 dones. I això encara passa. Llavors, no sé quina és... O sigui, la solució seria... Jo sempre deia... La gent que diu que les quotes no, perquè el que... I això ho diuen també dones, eh? Quotes no, perquè que sigui per l'avalua. Sí, sí, clar... és que si moltes vegades, si no hi ha quotes, ja no es planteja l'opció de que una dona pugui ocupar aquell espai a la llista. Per tant, l'única manera, tant de bo no fossin necessàries, tant de bo els partits decideixin posar de manera cremallera, no? Però no passa. No hem tingut una dona presidenta de la Generalitat, no hem tingut una dona presidenta del govern, i, en fi, fa...
Per posar... Però en l'àmbit universitari, per... mira quantes rectores hi ha a Catalunya, sí, en aquests moments.
Sí, i si mires, no? Els bancs que... i descomptes...
O el percentatge de dones catedràtiques que hi ha a Catalunya. Vull dir que...
Sí, però en aquest sentit és cert que la regulació, i especialment el sector públic, el que ha de fer és liderar i donar exemple, amb una obligació d'acció afirmativa, perquè, efectivament, si no és així, s'ha demostrat, no? Fins i tot amb la llei de paritat, doncs seguim tenint 35% de càrrecs públics dones, i això passa constantment. També la qüestió és aconseguir el canvi cultural. Jo ho veig a classe cada dia. Tinc moltes més noies que nois. He de dir que, en general, les noies són més estudioses i treuen més bones notes, i, en canvi, participen molt menys a classe. I no és ni perquè tinguin menys idees ni perquè en sàpiguen menys. Per tant, no és tant la quota per la quota, sinó la quota per generar un canvi cultural, que al final és també com et relaciones amb les dones en el sexe, com et relaciones amb les teves companyes de feina o com les promociones si efectivament ho mereixen. I bé, en això queda molta feina per fer.
I el canvi cultural també implica conciliació, canvis de dinàmiques a les cases perquè les dones puguin anar a tertúlies a les nits, no? Per exemple, o perquè puguin dedicar-se a la recerca... etcètera, 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 no? Perquè al final les dones també assumim, és a dir, som les campiones en assumir les cures, sigui de nens o sigui de persones grans, i això al final va en detriment també de les nostres carreres professionals.
I, per exemple, socialment, això és interessant. La Victòria Camps, que ha escrit i ha estudiat molt el tema de les cures des de abans que se'n parlés, clar, les dones passes de ser la que cuida els nens a la que cuida els pares, no? I això, laboralment i, a més, vitalment, doncs et penalitza, és així. I jo per això estic a favor de que hi hagi, que els permisos parentals siguin cada cop més amplis i, per tant, i a més siguin obligatoris, i que jo crec que molts pares, i més els pares de noves generacions, ho tenen, jo ho veig amb els meus companys de feina, ho tenen molt més assumit que probablement generacions anteriors. Però tot i així, la que acaba agafant la mitja jornada, la que acaba renunciant a determinades feines, la que decideix no escriure el llibre perquè no arriba, però en canvi els seus companys hi poden, som nosaltres.
Només per posar-hi context a una cosa que deies tu, Neus, abans, de les denúncies falses. segons dades de la Fiscalia, 0,02%. És a dir, que quan es parla, que és veritat que hi ha aquest, aquest mantra, no?, que sembla que hi hagi milers de denúncies falses i que tot sigui una conxorxa de les dones per posar en evidència els homes. No, no. De denúncies falses n'hi ha, però n'hi ha un 0,02. És a dir, que són anecdòtiques.
Clar, però saps
el
que ara...
99,98 són reals.
Però saps què fan ara? Quan tu els dius això, et diuen, no, però és que la metodologia és incorrecta i, per tant, són més perquè algunes de les que són falses no es comptabilitzen com a tal. I, per tant, donen la volta fins i tot als arguments oficials, i ho estem veient ara amb la promoció d'un llibre que està triomfant molt i que el seu argument és aquest.
I el que hauríem de veure també és tots els casos que sí que són reals i que no es denuncien, no?, de violències
80,
masclistes...
80, segons
de...
els Mossos d'Esquadra, avui ho deien, 70.
Però, i més enllà, no? És a dir, bueno, segur que sí que comencem a explicar, tots tenim casos d'amigues que han tenit relacions violentes en el si de la parella i que ningú arriba a denunciar. Diríem, més enllà de la violència sexual, bé, és preocupant, no?, les situacions de maltractament que segur que no s'arriben a denunciar.
Doncs avui, que és el Dia Internacional, diguem, no ho denunciem, però torno a reivindicar que això s'ha denunciat cada dia, i a més exercir-ho durant cada dia, perquè no serveix de res en recordar-se'n només un dia a l'any, i per tant cada dia ho hem de tenir d'allò més present, perquè les xifres, insisteixo, aquesta mitjana de 2 casos que arriben a l'Hospital Clínic cada dia, és que és insostenible, és que és surrealista que passi això i que no passi res, diguem, que hi hagi 2 cada dia. 14 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Hi ha hagut un crim i el futur de l'acusat està en mans de nous ciutadans.
Carles Porta i Catalunya Ràdio presenten el podcast Crims. El jurat.
Hi havia el grup del sí i els del no. Ens van triar per posar-nos d'acord, saps? I no hi havia manera.
Com se selecciona un jurat popular? Què passa dins d'un tribunal del jurat? Què passa a les deliberacions? Quines dificultats tenen?
En aquesta història, seran els membres del jurat els que hauran de posar llum a la foscor.
Crims, el jurat, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia. Quant falta per viure en altres planetes? I per continuar vivint el nostre? L'aigua potable serà el nou petroli? Hem de posar límits a la intel·ligència artificial? Subscriu-te ara a El Periódico amb un 70% de descompte per entendre el present i mirar al futur.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El Llegat, un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 29 de novembre. Descobreix tots els graus universitaris i coneix els nostres alumnes. Inscriu-t'hi a lasalleurl.edu. La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de novembre Dancing Beethoven.
Dues sinfonies immortals de Beethoven esdevenen moviment en mans dels coreògrafs Kevin O'Day i Jamal Callender.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Cafè o te, dolç o salat, esmorzar de forquilla o brunch. Busquem el millor esmorzar de Barcelona.
Recuperar una mica plat de cullera, que ara tot és molt, molt saludable.
A mi em donen molt més beneficis saludables els superaliments que un porc.
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som
3Cat.
Som 3Cat. 11 minuts i seran les 4 de la tarda. Anem amb un altre tema. No sé si ho heu notat, suposo que sí, però s'apropa el Black Friday. No sé si us ha arribat d'alguna manera. No sé si ho heu notat. És el dia dedicat al comerç, que als Estats Units dona el tret de sortida de les compres de Nadal. És un dia de compres desenfrenades i de consumisme desmesurat, que va començar als Estats Units el 1961, a Filadèlfia, quan la policia va anomenar així les aglomeracions de gent a les botigues l'endemà del Dia d'Acció de Gràcies. Europa va arribar anys després, en concret aquí a Catalunya, fins al 2010 pràcticament no en tenim, de Black Friday, però, impulsat per alguna multinacional internacional, doncs va arribar fins aquí. Va començar amb productes tecnològics, però ara hi ha Black Friday de tot. Aquest any, el 70% dels correus electrònics que rebem amb rebaixes i amb ofertes són rebaixes i ofertes fraudulentes. Això ho diu un estudi de Trend Micro. I per això l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha posat en marxa una campanya per conscienciar els ciutadans perquè no caiguin en aquestes estafes. Per evitar enganys, cal comprovar que la compra es fa a la pàgina web oficial de la botiga, desconfiar sempre de les ofertes increïbles o que inciten a comprar amb urgència, perquè els ciberestafadors publiquen anuncis falsos a Google o en xarxes socials que imiten marques oficials i així obtenen dades personals com la targeta bancària del client. A banda d'això, que directament, òbviament, és un delicte, n'hi ha un altre, que també ho deu ser, però de menys, de més baixa intensitat, que és aquella pujada de preus que es produeix un mes, dos mesos abans del Black Friday, i això fa que la setmana del Black Friday hi hagi una rebaixa que, curiosament, et deixa el producte al mateix preu que hi havia fa tot just un mes. Fa mesos, anys, que ho diem, que ho denunciem, que ho expliquem, però és inevitable. És que aquests dies vas pel carrer i només veus que anuncis de Black Friday, obres el correu i només reps que correus de Black Friday, obres el telèfon i només reps que SMS de botigues que et donen Black Friday de qualsevol cosa. No sé si estem prou mentalitzats o no. Perquè les nenes em miren un mig somriure.
És que jo he aconseguit no picar, de moment, eh? Igual la setmana que ve et dic, mira, que... Però jo crec que aquesta feina que s'està fent de dir, escolta, molts són fraudulents, però a més molts són rebaixes que en realitat no són tant. Crec que en el meu cas sí que... Jo tampoc no era molt de... De veritat, no he sigut mai molt aficionada al Black Friday. No. Tinc altres vicis, però aquest no. I per tant, però sí que suposo que sí que està... Que està... Bueno, no sé, després igual les vendes són molt altes, no?
No els hi deu anar malament quan continuen fent les campanyes i continuen anunciant-ho i cada vegada n'hi ha més de botigues, eh? Perquè primer, insisteixo, va començar sent només productes tecnològics i ara roba, productes de bellesa, la perruqueria, és a dir, no, ara ja és que de tot et fan Black Friday.
Sí, sí, deu funcionar perquè a més s'atansa també Nadal i per tant probablement hi ha gent que aprofita també per avançar, m'imagino, compres. M'ha flipat molt que el 70% siguin frau. És molt, eh?
Sí, sí. Sí. Molt, 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 molt. No sé. Hi ha de tot, eh? Insisteixo, hi ha aquestes rebaixes que no són rebaixes o directament intents de pispar-te doncs, el número de la targeta, les credencials, etc, per després fer delictes.
I fins i tot les que no són fraudulentes, no? Amb aquestes grans campanyes de rebaixes agressives, també hi ha una queixa important del comerç local, que diu que, esclar, que tenen moltes dificultats, ja en general per competir amb les grans plataformes, amb la compra online, doncs encara més quan hi ha aquestes rebaixes de preus sobtades i tan generalitzades. Això també en termes ecològics té un impacte, no? És a dir, hem de produir tant perquè de sobte es buidin tots els estocs pel Black Friday o per les rebaixes del gener o les de l'estiu... potser doncs, no fomentar aquestes grans campanyes de rebaixes també controlaria doncs, una producció que segurament no té sentit, no, el nivell de consumisme amb el que vivim.
Però com les controles? No? Perquè no, jo, ara no se'm posa en el paper dels mitjans, cap mitjà de comunicació dubto que renunciï a una campanya d'un anunciant.
Si et fan anuncis,
per Black, no? Vull dir, una cosa és que no sé, nosaltres al diari, per exemple, no tenim anuncis de tabacaleres, que hi ha molts diaris que sí i tal, nosaltres no. Però si, jo què sé, si hi ha una campanya d'una botiga,
un centre comercial,
doncs...
Però es pot regular, no? Per exemple, és il·legal vendre per sota de preu de producció.
No, però això són les estafes que deia l'Òscar, no? La qüestió és que la llau de promocions, campanyes, no sé què, això és molt difícil de regular, perquè...
Precisament comença ara, en Palma amb Nadal, empalma amb les rebaixes i empalma en Sant Valentí, que també ha arribat per quedar-se, eh? Perquè de Sant Valentí també comences a veure... sí, hi ha ofertes, vas per mirant els aparadors pel carrer i hi ha ofertes de Sant Valentí. Escolta'm,
de tot.
Mira, coses que tenen a veure amb el Dia dels Enamorats i coses que no tenen res a veure amb el Dia dels Enamorats, afortunadament, perquè hi ha alguna oferta que dius, a veure una cosa, tornem al micromasclisme d'abans, que no és tan micro, és macro, eh? Perquè hi ha alguna oferta que dius, mola meva.
Jo sóc descendent d'allò que a Catalunya n'han dit els botiguers de tota la vida, i tenim un negoci familiar des de fa 132 anys, que no n'hi deu haver gaires a Catalunya.
Té molt mèrit d'haver-lo sostingut.
No n'hi deu haver gaires. És un comerç de proximitat, en un poble... i no hem fet mai Black Friday. Mm. Mai. I jo estic absolutament en contra del Black Friday, perquè crec que és copiar un model que no és el nostre. Les rebaixes a Catalunya han començat tradicionalment el 7 de gener, després de les nostres festes de Reis, de Nadal i Reis, i perquè el teixit empresarial a casa nostra, més enllà de les grans cadenes, està format per petits empresaris, que són autònoms o són petites empreses, que ja tenen prou dificultats a aguantar la persiana oberta cada dia, i deixeu-m'ho dir amb aquesta metàfora tan nostra, no? Com per, a més, haver de suportar uns descomptes que són insuportables. El qui té un petit comerç no pot marcar i desmarcar el producte com li dona la gana, perquè el producte li ve marcat per la casa que li ven el producte. És a dir, la majoria de coses ja porten l'etiqueta guixada, i per tant, si ho fas, estàs fent molta trampa, no? I perquè si tu bases el teu negoci en la confiança amb el teu client, no li pots fer això dos mesos abans per després rebaixar-li perquè se'n vagi content, perquè al final qui vulgui ser enganyat pel Black Friday que compli el Black Friday, no? Crec que hauríem de... Jo crec que aquesta cosa, Black Friday, Sant Valentí, no sé què i no sé quantos, només es resol per la via de la pedagogia. Perquè a la gent li has d'explicar, no? A la gent li hem d'explicar que el 70% de les ofertes del Black Friday poden ser fraus, i que li estaran pujant un preu, o que li poden estar pujant un preu per després rebaixar-li i deixar-li el mateix que ho hagués pogut comprar un mes abans o un mes després, no? Per tant, crec que és una qüestió de model. És evident que és molt difícil batallar contra aquesta allau a les xarxes, amb els correus electrònics i contra les grans plataformes, no? Que oferten tot i més, i que un mes abans t'estan dient ja està arribant el Black Friday i ja t'estan assenyalant, no? El que podràs comprar o podràs deixar de comprar. A banda, jo faria la reflexió de la sostenibilitat, és a dir, quan algú aquesta setmana es posi com un boig a comprar, no? I faci 33 paquetets diferents i hagi d'anar, o arribin a casa seva 33 paquetets diferents, vol dir que hi haurà 33 furgonetes diferents que aniran a portar-li el paquetet a casa, no? O que aniran a portar-lo al punt de recollida i l'aniràs a recollir allà.
Clar, però
això és evident que és carregar-se el planeta a una manera extrema. I si parles amb gent que té punts de recollida de paquets, jo casualment en conec un parell, t'expliquen que a hores d'ara, el mes de setembre, estan en xifres del que abans era Nadal. És a dir, establiments que estan rebent més de 200 paquets cada dia. Vol dir que hi ha molta gent comprant cada dia per internet. Quan és molt més fàcil baixar la cantonada, no? Però és que l'altre dia m'explicava un que rep paquets de taronges en el punt de recollida, i dius, el paquet de taronges pots anar a comprar a la botiga de la proximitat del teu costat de casa, no?
Jo he vist entrar Globos un diumenge al matí en un hotel. Però clar, la Globo, una empresa de la qual podríem fer-ne un monogràfic, va ser elogiada per Foment del Treball, quan van fer una festa hi havia des del president, crec que era el president de la Generalitat, amb tot de càrrecs, i és el model més pervers. I aquesta pedagogia que dius, jo m'he hagut d'escoltar a casa meva, soc l'únic que no puc demanar globos. Per què? Doncs perquè els joves, que dèiem abans, doncs, són la cultura globo, i quan tu li dius, no, anem a buscar-ho, o, saps?
La doncs cultura ets, de la immediatesa ets... i, la rapidesa. Clar. Vull ara i aquí.
Clar.
No vull d'aquí dues hores, clar, quan obri la botiga i haver d'anar fins a... No, no, vull clar, ara i aquí.
I també la manca de responsabilitat del que estan pagant-li, clar, a la persona que està, clar, anant a 200 per hora en bici per Barcelona.
I de qualsevol, clar, manera. Però aquesta cultura... quan dèiem abans, no?, de com es pot, què poden fer les administracions, doncs en aquest cas l'han premiat.
I tant.
Mm. L'han premiat, i l'estan premiant, no? Llavors, nosaltres ja podem fer tota la pedagogia i discutir-te de per què no Glovo, dic Glovo perquè és un exemple dels coneguts.
Hi ha una cosa que ajudarà a erradicar tot aquest comerç online tan bèstia, que és el dia que facin pagar els retorns. Això acabarà amb moltes coses.
Doncs aquesta és una de les receptes que proposa la Mònica Sabata. En tot cas, ara, quan sortiu d'aquí, no aneu a comprar coses rebaixades del Black Friday, eh? I un consell a aquells que ens escolten, si fa 15 dies no necessitaves uns pantalons, encara que ara te'ls rebaixin a un 70%, continua sense necessitar-los. Per tant, no cal que te'ls compris. A tall d'exemple. Neus Tomàs, Mònica Sabata, Júlia Miralles, gràcies a totes tres. Fins la pròxima.
Fins la propera. Adéu.
Ho deixem aquí. Són pràcticament les 4, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o els blocs informatius del 3CAT Info durant tota la tarda. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.